migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia en COPE Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto. I aquesta darrera hora de programa volem enfocar-nos sobretot a l'arribada de Nadal, perquè quan arriba desembre, doncs això comporta tot un seguiment, no?, de tenir un mes ple de tradicions nadalenques, tant en l'àmbit familiar com també en l'àmbit laboral. Comencen a venir els sopars d'empresa, els dinars, l'amic invisible, i una de les més esteses també a moltes empreses espanyoles és la cistella de Nadal, que durant anys ha estat lliurada als treballadors com un gest d'agraïment i bona voluntat per l'esforç realitzat al llarg de l'any. Però és obligatori per una empresa oferir aquesta cistella? Què passa si, per exemple, la companyia decideix eliminar-la d'un any per l'altre? Si la cistella es converteix en un element consolidat de la relació laboral i l'empresa decideix retirar-la d'un any a l'altre, com dèiem, els treballadors poden reclamar el lliurament per via judicial, fins i tot al·legant vulneració d'un dret adquirit. Però si, per contra, si un treballador mai ha rebut cistella de Nadal, o si aquesta s'ha lliurat de forma puntual i excepcional, l'empresa no està obligada a proporcionar-la. I és que la qüestió de la cistella de Nadal ha arribat diverses vegades ja als tribunals, que han donat la raó als treballadors en casos on, per exemple, l'empresa va intentar eliminar-la sense justificació. La jurisprudència deixa clar que si la cistella constitueix un dret consolidat, la seva retirada unilateral suposa una modificació substancial de les condicions de treball regulada a l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. Sobre aquest tema, precisament, avui volem parlar amb el Graciano Tamame, que és advocat del bufet d'advocats Toro Abogados. Graciano, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos de este lote, ¿no?, de Navidad. ¿Los trabajadores tienen derecho de reclamarlo?
Bueno, en principio, si la empresa ha entregado de manera regular y constante a lo largo del tiempo estas cestas de Navidad, los trabajadores sí que tendrían derecho a reclamar estas cestas, dado que ha sido un beneficio o un derecho adquirido a lo largo del tiempo entre la empresa y el trabajador. Si bien es verdad que en carácter general no es obligatorio dar las cestas de Navidad por parte de las empresas, sino que se trata de una tradición de muchos años en nuestro país. Entonces, lo que marca o delimita nuestra jurisprudencia es lo que comentábamos. Es decir, si la empresa durante unos años determinados te ha entregado una cesta de Navidad, tienes derecho a reclamarlo.
Claro, la situación cambia, ¿no? Si, como decíamos, si esta cesta navideña se ha convertido ya en un derecho adquirido con el paso de los años, y para que sea considerada un derecho adquirido deben cumplirse ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles serían estos?
Efectivamente, es decir, los requisitos principales que se deben dar para considerar por parte del trabajador que es un derecho suyo adquirido el recibir esta cesta de Navidad, es crucial demostrar que la empresa tenía la voluntad consciente y expresa de beneficiar a los empleados más allá de cualquier obligación contractual.
Aunque otras empresas entreguen cestas navideñas a sus empleados, no hay una norma específica, ¿no?, que obligue a todas las compañías a hacerlo, ¿no? Solo de este modo, como comentas, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, no hay ningún precepto o artículo en nuestro ordenamiento jurídico a nivel laboral que garantice la entrega de estas cestas de Navidad por parte de las empresas, salvo convenio colectivo o, como comentábamos, pacto en contrario con respecto a las empresas y los representantes de los trabajadores.
¿La mayoría de empresas lo hacen? ¿Dan a sus trabajadores estas cestas de Navidad o no actualmente?
Bueno, depende. Es decir, normalmente va en función o funciona esto en cuestión del tamaño o el volumen de la empresa. Por lo general hay grandes empresas tecnológicas que sí que lo suelen entregar y, pues, como te digo, va en función sobre todo de la tradición, del volumen o de la importancia en sí de la empresa.
Claro. ¿Y cómo tributan las cestas de Navidad? Por ejemplo, ¿se tienen que declarar de algún modo? ¿Hay alguna normativa específica también en ese sentido?
Sí, por supuesto. Es decir, las cestas de Navidad se consideran una retribución en especie, por lo que deben tributar y cotizar tanto a la Seguridad Social como a Hacienda. Y en el recibo que de la nómina que perciben los trabajadores debe aparecer como tal.
Pues Graciano Tamame, abogado de Bufete Tordo Abogados, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por sacarnos de dudas ahora que ya vamos recibiendo estos lotes. Y también para informarnos, ¿no?, sobre todo de lo que se puede hacer y también de lo que no. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Graciano. I mira, precisament parlant d'aquesta cistella de Nadal, doncs de seguida coneixerem quin ha estat galardonat com el millor torró de crema cremada d'aquest 2025 a Espanya. Perfecte per lligar-ho amb aquesta entrevista que acabem de tenir. I ara parlem, si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas, o la arbequina para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
La tarde de COPE es referente en el entretenimiento. Más de 600.000 personas buscáis a diario con Pilar García Muñiz los mejores contenidos.
En ocasiones hay que pasar auténticos castings para acceder a un puesto de trabajo.
El EGM certifica que Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En silencio.
La pastisseria Turulla de Terrassa s'ha proclamat guanyadora de la quarta edició del concurs Millor Torró Artesà de Crema d'Espanya, organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona i amb el suport tècnic de l'Escola de Pastisseria del Gremi. La pastisseria s'ha imposat sobre una trentena de participants en una convocatòria oberta a professionals d'arreu, a l'haver estat el més ben valorat en un tast a cegues, el resultat del qual es valida davant notari. El jurat diu que ha tingut en compte especialment l'equilibri entre la textura i el sabor del torró guanyador, i es tracta d'una pastisseria de més de 60 anys d'història que va ser fundada per Joan Turull, el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, entre l'any 1995 i 2014. Actualment està dirigida per la seva filla, la Niana Turull, i avui la tenim aquí amb nosaltres per parlar-nos d'aquest premi i d'aquest torró, sobretot. Aniana, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Enhorabona pel premi del millor torró artesà de crema d'Espanya.
Com... Moltes gràcies.
L'heu guanyat fa res. Com ha estat la rebuda del reconeixement?
Bueno, és increïble. És unes energies i un subidon que et dona perquè bueno, sempre intentem, sempre, evidentment, treballar a fer-lo el màxim possible. Ens presentem cada any al Turó, però quan et donen una alegria així, doncs, bueno, molt benvingut i amb moltes ganes de poder atendre a tots els clients.
A més, sent una pastisseria amb tanta història, no? Ets la segona generació d'aquesta pastisseria?
Bueno, realment sóc la tercera.
La tercera.
Perquè, sí, perquè el meu avi, que era flaquer, però amb el meu pare ja van muntar el 1963 la pastisseria.
Per tant, molts anys d'història ja.
Ja portem uns quants anyets, sí, de lluita, de constància, de posar-li molt amor i... Bueno, i molts anys de treball, sí.
I tant. Sobretot molta feina, molt treball. Explica'ns una mica com ha estat la història d'aquesta pastisseria i com ha anat a parar a tu i com ha canviat amb el pas de tot aquest temps.
Bueno, els temps sempre canvien, però sempre nosaltres seguim mantenint l'essència de lo tradicional, realment. La pastisseria de tota la vida i sempre s'ha d'anar innovant, però bé, el meu avi era flaquer, com t'he comentat abans, i el meu pare és el que va innovar més tot el tema pastisseria. I bé, som el meu pare i la meva mare va ser l'ànima de la pastisseria, és la meva mestra, la que m'ha ensenyat. El meu pare era més d'obrador, la meva mare estava més a botiga, i llavors jo tinc un germà que es dedica a una altra cosa i llavors jo he seguit. I llavors jo estic una mica com Nostre Senyor, una mica a l'obrador, una mica fora, una mica a tot arreu. Però amb molta il·lusió i vaig tenir uns mestres molt que em van ensenyar molt, que van ser els meus pares.
I tant, ara imagino...
I llavors jo també tinc tres fills, que dels quals pues, també m'ajuden, per tant, jo crec que tindrem... Pastisseria Trull per...
Va,
si Déu vol...
Va per endavant encara, eh? Queda, queda generacions.
Si Déu vol, si amb salut i amb ganes, jo crec que sí.
Que bé, perquè últimament doncs, sempre parlem no? I donem notícies de negocis, de pastisseries com la vostra, no? Que al final es queden sense relleu generacional. I que bé que ens diguis que sembla ser que després de tu també vindrà algú més. Per tant, boníssimes notícies.
Esperem que sí, perquè no s'ha de perdre les tradicions i s'ha de lluitar per el que és la pastisseria artesana.
Exacte.
Que això s'ha de mantindre i ens costa molt a tots els pastissers, però hem de seguir lluitant.
Parles molt de la feina que hi ha al darrere, la que no s'acostuma a veure, no? I quan et donen un premi com aquest, imagino que sí que doncs, poses una mica la vista enrere, no? I te n'adones potser de lo molt que has treballat per arribar fins aquí, no? Com és el dia a dia i sobretot a l'hora de fer un torró com aquest, tot el procés que s'ha de fer previ?
El procés previ d'un torró, jo sempre em mantindré, és tenir una matèria prima la millor i mai... O sigui, sempre tenir el millor producte de mercat, no voler competir amb altres tipus de pastisseria que posen conservants i coses. És un producte fresc, és un producte artesà i mantindre'ns així, no baixar la qualitat per res del món, que per això al final surten aquests torrons.
Com està fet aquest torró? Perquè... Em sembla que posa que s'ha tingut en compte l'equilibri entre la textura i també
sí.
el seu sabor, no? que està elaborat amb ametlla, amb rovell d'ou, amb sucres i aromatitzants, però dius que no hi ha conservants com sí que hi ha en altres. Com l'heu fet?
Bueno, aquest torró en si no deixa de ser massapà, que el massapà simplement és ametlla i sucre, i llavors es treballa amb l'ou per poder fer la llema cremadeta, hi ha gent que li agrada més cremat, menys cremat, nosaltres fem un entremig, i res més, vull dir, no, és un producte molt sa, molt saludable, encara que la gent avui dia es posa més amb el sucre, es treballen, avui dia es treballen molts menys sucres, i és un producte, doncs això, que si el comprem depèn d'on, ens pot durar un mes i que tenim la mateixa textura, el nostre, jo parlo del nostre, a quan el meu, a quan a pastisseria, però amb sí, amb les pastisseries artesanes, aquest torró, si el deixem sense uns... el deixem destapat o el deixem a l'aire al cap d'uns dies, això se'ns ressecarà, perquè és un producte molt, molt, molt pur i molt, molt fresc. Clar. Llavors té una caducitat molt curta. Llavors, el seu és comprar-lo quan quedi molt poc, uns 3-5 dies abans de consumir-lo, o guardar-lo, doncs, aquests 3 dies, si no ens l'acabem, que és difícil.
I sí, jo crec que s'acaba ràpid, eh? T'anava comentant, Iana, com ha estat el concurs, participar i també, doncs, el moment que el jurat hagi hagut de decidir, com l'heu viscut?
Doncs, bueno, jo la veritat, ens presentem cada any, amb tot. El 2011 vam guanyar el millor croissant d'Espanya, de mantega.
Molt bé.
I cada any ens presentem. Llavors és un
jurat molt... Ja és una tradició,
molt...
també.
Sí, sí, ja, el meu pare ja va ser president molts anys i hi ha un equip a darrere del Gremi de Pastisseria de Professionals i, bueno, pues, el Gremi ens hem d'ajudar entre tots. I ens presentem i, doncs, quan et donen la notícia, realment, mira, jo aquest any, bueno, ahir, estava... he agafat un trencasso, perquè a aquesta època anem caient tots, com
sí, sí, sí.
I ahir em va tocar a mi, que encara no estic molt fina, i va venir el meu fill petit perquè li van notificar amb ell, i la veritat és que, bueno, amb xoc, no? Et quedes una mica... que ho vius, que sembla que estiguis com somiant en un moment, i amb molta il·lusió, i la gent trucant-te, i és, bueno, és un cúmul d'emocions molt fortes, i, amb molta il·lusió, i el que volia deixar recalcat molt és que gràcies també, donar sempre les gràcies a l'equip que tinc treballant amb mi, els meus companys, que sense ells no hagués sigut possible aquest premi.
Molt bé, doncs, Aniana, enhorabona, a gaudir-ho, sobretot ara que venen festes de Nadal, doncs amb aquest torró a la taula segur que és un encert total.
Si Déu vol, amb pastisseria i salut i a disfrutar.
Doncs que vagi molt bé, molt bones festes i enhorabona
festes
per aquest torró.
Una abraçada.
Gràcies.
A tothom. Gràcies. Adiós, adiós.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y ahora volvemos con un tema recurrente en esta emisora, pero es que en los meses fríos debemos insistir más aún si cabe en su concienciación. Nos referimos a las humedades estructurales. Para hablar de las consecuencias que traen a los hogares, contamos como siempre con el experto Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, ¿qué tal?
Claro, hablamos de esta concienciación en los meses fríos, ¿no? Porque, ¿cuáles son las consecuencias de tener un problema de humedad no tratado?
Bueno, pues mira, tener un problema de humedades tiene evidentemente más consecuencias de lo que nosotros nos creemos. Porque para la mayoría de nosotros, para la mayoría de la gente, inicialmente es un problema estético, cuando las humedades pueden afectar tanto a la estructura del edificio como a la salud de las personas que habitan. Desde un punto de vista estructural, pues mira, pues no tratar un problema de humedad puede acarrear un serio deterioro del edificio, y en casos muy graves, en casos puede llegar incluso a colapsar, ¿vale? Además, un ambiente húmedo puede favorecer la proliferación de ácaros, hongos, problemas respiratorios, problemas pulmonares, en fin, entre otros tipos de patologías. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que un ambiente húmedo, un ambiente excesivamente húmedo, pues es muy difícil de calefactar. Y teniendo en cuenta que al precio que van hoy las energías, pues calefactar la casa nos cuesta muchísimo dinero. Como puedes ver, comprobar las consecuencias son graves y lo debemos poner una solución definitiva lo antes posible.
Porque ¿qué problemas de humedad son los más comunes en la zona de Cataluña?
Bueno, ten en cuenta que en Cataluña más del 40% de las viviendas tienen humedades por capilaridad y filtración lateral. Los principales problemas de humedades están provocados por el alto nivel freático, es decir, porque el nivel del agua que hay en el suelo está muy cerca de la superficie. También pueden influir, por ejemplo, los cambios de temperaturas y esas diferencias de temperatura interior e interior, esos puentes térmicos. Así también como las deficiencias constructivas que también pueden provocar problemas de condensación. Las consecuencias, los efectos visuales más frecuentes, lo que nos referimos, por ejemplo, a la capilaridad, son la caída de los revestimientos cerámicos, el yeso, mortero, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando es un problema de condensación, esas típicas manchas negras que salen por las esquinas de las paredes, el florecimiento de prendas dentro de los armarios, y sobre todo, que es lo que más notamos, ese es característico olor a humedad que notamos en todas las casas.
¿Y cómo trabaja Murprotect ante un problema de humedad?
Bueno, lo primero, una vez que el cliente contacta con nosotros, nos ponemos en contacto y uno de nuestros técnicos especializados se desplaza al hogar para realizar un diagnóstico completo del problema y este es totalmente gratuito. Uh-huh. El técnico de diagnóstico en el domicilio va a realizar una serie de mediciones de control para dar con un tratamiento adecuado y una solución definitiva al problema, con una garantía de hasta 30 años.
Pues Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y contarnos estos problemas de humedad.
Gracias a ti, Mar. Muy buen día.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra. T'ha arribat mai un missatge dient que tens una factura impagada de la llum, el gas o l'aigua? Que si no pagues en 24 hores et tallaran el servei? És una de les estafes més habituals. Fer-se passar per companyies de subministrament. Trucades, correus i missatges al mòbil on et pressionen perquè paguis ràpid, sense pensar. Però recorda, aquestes empreses mai t'obliguen a fer transferències immediates i tampoc t'amenacen en tallar-te el servei. Si tens dubtes, truca tu mateix al servei d'atenció al client o revisa la web o l'app oficial. La pressa és l'arma dels ciberdelinqüents. No hi caiguis. Protegeix-te. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
A Bazar El Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la loteria de Nadal és el 29.604.
Portàtil Acer de 15,6 polzades amb processador Intel i amb impressora HP de regal. Els dos productes per només 329 euros. Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
Ei, ens veiem demà, oi?
No, ho sento. De camí a casa amb la moto. Faré zigazagues entre els cotxes. I tindré un accident. Moriré a l'acte.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
1:30 passades, estem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, i ara és el moment de la informació de serveis. Avui dimecres circularan al llarg del dia bandes de núvols alts i alguns també de mitjans. En conjunt, el cel estarà poc o mig ennuvolat Hi haurà algun estrat baix a fondalades de l'interior i a punts del litoral durant el matí i al final del dia. No es descarta alguna precipitació feble al Pirineu Occidental i la temperatura màxima serà similar o lleugerament més baixa, tot i que podrà pujar a punts de Ponent i al litoral central i sud. En aquests moments, a Barcelona tenim 17 graus, 14 a Girona, 17 també a Tarragona, 11 a Lleida i 10 a Andorra. I ara, com cada dia també, moment de la informació esportiva amb el nostre company José Luis Gil. Bon dia.
Què tal, Marc? Companys, bon dia.
Què tenim avui d'esports?
Home, doncs tenim... D'on venim i cap a on anem? Una mica serà avui l'argument dels esports Copé d'aquest dimecres, perquè venim d'una victòria europea del Barça important. 2-1 al Camp Nou davant de l'Eintracht de Frankfurt, amb un nom propi, Jules Koundé, al lateral dret, Salvador, amb dues rematades de cap que van acabar al fons de la porteria alemanya i que van servir perquè el Barça remuntés un partit que havia començat perdent. Es van avançar els alemanys a la primera part amb un gol de Nauf. Primer temps, diguéssim, discretot dels homes de Hansi Flick, millor amb els canvis a la segona part, i el Barça que suma dos punts que li permeten ara mateix col·locar-se a la 14a posició d'aquesta Lliga de Campions, a falta dels partits d'avui que completen la 6a jornada, una mica engegant la calculadora per veure les possibilitats teòriques de ficar-se en un top 8 que ara mateix marca el Liverpool amb 12 punts. En una jornada on avui tindrem partits del Villarreal, de l'Atlètic de Bilbao, que rep el Paris Saint-Germain a Sant Mamés, i el partit que focalitza l'atenció d'aquesta 6a jornada de la Lliga de Campions, Real Madrid-Manchester City, al Santiago Bernabéu, amb Xavi Alonso a la corda fluixa. Arriba al Bernabéu Pep Guardiola. Un Guardiola que és notícia perquè ens està proporcionant el document sonor de les últimes hores. Preguntat per un consell cap al seu col·lega Xavi Alonso, el desempedor va dir això.
Que me he con la suya. Que me he con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. No os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
Em quedo sense paraules, Gil.
Bueno, no havies escoltat aquest document.
No havia escoltat aquest
document. Doncs és el document que marca la informació esportiva a les darreres hores. Aquests 15 segons de Pep Guardiola parlant de Xavi Alonso. Estarem a Madrid, perquè el tècnic del Madrid se la juga, sobretot si el Madrid avui cau de mala manera davant del conjunt de l'Etihad. Ahir, l'altre equip de Madrid, l'Atlético, va guanyar 2-3 al camp del PSV Eindhoven. De la resta, arguments d'esports que el dia d'avui, a l'Espanyol sentirem declaracions als mitjans del club de Calero. Fernando Calero, un jugador que s'ha afiançat al eix de la defensa, deixant a la banqueta i en un segon pla Riedel, una de les incorporacions de l'Espanyol aquesta temporada, continuen donant-li voltes a Girona el tema del debat de la porteria, Livakovic o Gazzaniga. Tenim bàsquet europeu pel Baxi Manresa, que juga Champions FIBA davant del Che de Vita, el nou Congost, i en futbol sala, duel català, als vuitens de final de la Copa del Rei, Santa Coloma-Barça, a pista colomenca, eliminatòria partit únic, qui guanyi passa, qui perdi al carrer.
Doncs moltes gràcies, com sempre, a la informació esportiva d'aquí una estona aquí a COPE. Gràcies, Gil, i atenció, perquè de seguida parlarem de que les colles castanyeres acaben de complir 15 anys. De tot això en parlarem d'aquí una estona, però ara anem a conèixer la notícia Orange Empreses. 8 de cada 10 pymes españolas con conexión a Internet disponen de un sitio web corporativo, lo que las convierte en un objeto para las nuevas técnicas de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, el SEO spam, que consiste en insertar enlaces ocultos en sitios web que redirigen a direcciones ilícitas para estafar a los clientes. Esta técnica es difícil de atajar si no se toman medidas previas para proteger el negocio, como aplicar contraseñas sólidas, restringir el acceso al panel de administración por dirección IP e implementar cortafuegos de aplicaciones web. Cuando una empresa sufre un ciberataque, se enfrenta a un riesgo extra. Los posibles procedimientos administrativos y judiciales también que pueden interponer sus clientes. Y es que no solo tienen derecho a reclamar una indemnización si se demuestra que se han vulnerado sus derechos, sino que también pueden exigir compensaciones si la pyme no ha podido prestar los servicios contratados. Una forma de protegerse es contratando un ciberseguro, pero aún mejor es contar en la empresa con herramientas efectivas y el mejor sistema de seguridad posible para anular esos ataques. Y también os voy...
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Y también os voy a recomendar un plan para estas Navidades: ir al cine a ver El Rey de Reyes, una película de animación perfecta para estas fechas, ideal para ir con la familia, con los niños, con los abuelos, para redescubrir la natividad, narrada en forma de cuento por Charles Dickens a su hijo. Un gran éxito en Estados Unidos con más de 60 millones de dólares en taquilla. No te la pierdas, se estrena en cines de toda España este viernes 12 de diciembre.
Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con Viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa, asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
En COPE, Paco González y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de la Navidad.
Alberto, ¿qué marca tu Navidad este año?
Pues mira, digamos que no es secreto que me he casado este año, Paco. Así que mi Navidad la va a marcar la unión de dos familias. En una gran familia para toda la vida.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els castells compleixen 15 anys des de la designació com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. La fita, que es va concretar a Nairobi el 16 de novembre del 2010, ha portat un boom casteller des de llavors. En els anys previs al 2010, la xifra anual de construccions rondava les 6.500 i la inscripció al Patrimoni Mundial va suposar un abans i un després. Fa anys que superen les 10.000 anuals i l'última dècada i mitja se n'han descarregat un 50% més que en els 15 anys previs, i els de gamma extra completats fins i tot s'han quadriplicat. Sobre el tema, en parlem amb el president de les Colles Castelleres de Catalunya, l'Albert Torres. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquests 15 anys com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Un reconeixement que des d'aquell moment va donar un gran impuls, no?, a les colles castelleres.
Doncs sí, de fet, ara fa 15 anys el que va passar és que vam posar els castells, no?, al focus internacional, i això el que ens ha permès és, sobretot, reconeixement, creixement per part de colles i castellers, i ara doncs es tradueix doncs en més bons castells i en més castells, com bé has dit, de gamma extra, però també d'altres nivells.
Uh-huh. Ara mateix hi ha més de 100 colles en actiu aquí a Catalunya, però també fora, no?
Sí, de fet, en aquests 15 anys hem passat de ser 50 colles a ser-ne més de 100 actives aquí a Catalunya, però també arreu del món. En trobem ara gairebé una vintena de colles a l'exterior, que de fet enguany, aprofitant doncs aquest aniversari, hem fet un conveni en el que les incorporem de manera transitòria a la coordinadora per donar-los xucluc i assessorament, i la intenció és que l'any vinent a l'assemblea al març les puguem incorporar com a colles de ple dret dins la coordinadora.
Uh-huh. Com ha avançat el fet de doncs, formar un castell com els que feu en tots aquests anys, ja sigui en la pràctica com també en la seguretat o a la formació?
Doncs en aquests 15 anys la veritat és que els castells han anat evolucionant, els hem fet més segurs, els hem fet sobretot més participatius, però sí que és veritat que el que ens ha donat, com si haguéssim, no, aquest nivell que tenim ara és com si haguéssim de compartir el coneixement entre colles, tenir jornades de prevenció i de formació que les colles hi poden assistir. Llavors, per tant, el que estem fent és com reglar, formar tots els equips tècnics perquè els castells siguin doncs, ara més segurs, puguem assolir les colles reptes molt més grans, i la veritat és que tot això dins del tema de seguretat, que enguany ha sigut un any en què hi ha hagut doncs, poques incidències greus.
Mm-hmm. Normalment, com es preparen els que formen les colles? Quin és el perfil de la gent que hi participa, no? que forma part doncs, d'aquell equip, i com es preparen per poder fer aquesta colla castellera que doncs, veure-ho ja impressiona, però imagino que viure-ho encara molt més.
Sí, de fet, els castells són una activitat altruista i que, per tant, és una activitat gratuïta en molts casos, i que hi participa gent de totes les edats, condicions físiques i gèneres. Això suposa que s'han d'adaptar les posicions dels castells a cada persona, perquè al castell tothom té una funció i no és el mateix mesurar 2 metres que fer-ne 1,5 metres. A partir d'aquí, des de la coordinadora, tenim gent formada en diferents professions, sobretot en l'àmbit sanitari, en el que els donen doncs, formacions més encarades amb el tema de seguretat. De fet, tenim un equip format per diferents membres de diferents colles, a més de gent professional que es dedica a l'àmbit sanitari, que donen suport, coordinen totes aquestes jornades de formació per colles, no? Per equips tècnics, bàsicament, i pels equips sanitaris de les colles, que ha sigut un també dels canvis més grans en aquests darrers 15 anys, no? Que les colles han incorporat castellers formats en l'àmbit sanitari per poder fer aquesta primera atenció sanitària en cas de caiguda, i poder valorar, no, si és una caiguda més greu o menys greu.
Clar.
Tot això, també hem incorporat formacions més de caire de gestió de colles, per tant, els equips directius poden assistir i aprendre a com gestionar doncs, el tema de facturació, a gestionar altres coses que tenen a veure amb el dia a dia de les colles. No? I després també, sobretot, no, el que deia, de la compartir el coneixement entre castellers, sobretot caps de colles d'altres de colles que doncs, han estat molts anys portant una tècnica, doncs comparteixen la seva manera de fer, de veure o d'entendre els castells amb la resta de colles i de perfils tècnics, que el que fan és ajudar doncs, a no, enriquir aquest coneixement i a veure quina és la millor manera de portar a terme doncs, els reptes que té cada colla.
Mm-hmm. Al final és una feina d'equip, no? I dieu també que la dificultat ha anat també a l'alça, no? Que el nivell de dificultat, el llistó de dificultat és més alt, i el podi de construccions més descarregades han estat aquests últims 15 anys les mateixes que en el període anterior, però més assequibles, no?, pel gruix de colles.
Clar, correcte. El que és veritat que amb el ressorgiment, no, de noves colles, és veritat que el nivell de... O sigui, el número de castells ha augmentat. És evident, hem duplicat, no, aquests castells de fa 15... aquestes colles de fa 15 anys, però és que, a més, tot això, si ho acompanyes d'aquesta formació, d'aquest aprenentatge constant, doncs ha fet que enguany sigui un any en què les colles, malgrat no ser un any de concurs, hem vist castells i construccions o reptes per colles més petites que haguéssim vist en un any pròpiament de concurs. Per tant, ha sigut un any bo en què moltes colles han intentat castells que fins ara no s'havien plantejat i que, a més, els han sortit amb èxit. I això és, no és símptoma de que els castells estan en un moment molt bo i preparat doncs, per seguir creixent els darrers anys.
Uh-huh. I, per exemple, Albert, com es porta a terme l'actuació final, diguem, no? On s'assaja, Com ho feu? Amb quants dies d'antelació doncs es prepara un castell d'aquest tipus? Com és tota la feina prèvia al que acostumem a veure després?
Clar, sí que és veritat que la gent que no està habituada al fet casteller i que veu els castells només a les places potser desconeix, no?, que darrere de tot això hi ha setmanes i mesos d'assajos que comencen així a grans trets cap al mes de març i acaben passat el mes d'octubre. Per tant, són molts mesos d'assajos en què molts castellers hi participen entre 2 i 3 dies a la setmana, entre 1 hora i mitja i 2 hores llargues cada dia que assagen, i que aquest gran volum de pràctica doncs es tradueix en millors castells, amb castells molt més ferms i que, per tant, redueixen les caigudes. I tot això és gràcies a que moltes colles ara tenen un local d'assaig en el que hi tenim doncs, una xarxa per poder doncs, preparar els nostres castells amb més seguretat o unes condicions d'assaig que fan o afavoreixen aquesta pràctica. És veritat que no totes les colles ho tenen i que des de la coordinadora doncs, estem treballant per intentar ajudar aquestes colles a fer entendre als seus ajuntaments, als seus patrocinadors, que és molt important doncs, poder invertir en seguretat i en les colles castelleres, perquè allà on hi ha una colla castellera, doncs, l'activitat cultural i social del que hi poble o barri doncs creix, primera pel volum de castellers que hi porten i segona perquè és un lloc en què a més de fer castells doncs vens a sociabilitzar i que per tant al voltant d'això hi han tallers, hi han festes, hi han activitats que permeten doncs relacionar-se o inclús integrar nouvinguts al poble.
Clar. I en aquest cas la seguretat és importantíssima, no?, perquè al final es juguen la vida i des d'aquelles alçades doncs és important, sobretot, tenir recursos, no?, per tenir aquesta seguretat que comentaves. Quins diries que són els reptes de futur que encara us queden per davant?
Doncs ara mateix estem treballant amb la implementació d'un nou casc de seguretat pels nens. Ara fa 20 anys en vam incorporar el primer i ara estem treballant en el redisseny d'aquest casc per fer-lo, doncs, bueno, per adaptar-lo als nous temps. I que si tot va bé i el procés que estem duent doncs, tira endavant i no tenim cap d'alta baix, doncs podria ser que la temporada del 2027 poguéssim començar a incorporar aquest nou casc. Això és un dels reptes principals que tenim. Però també, com deia, no? Ja no és un gran repte, sinó de seguir insistint en la seguretat, en la formació, en el traspàs de coneixement, per fer d'aquesta activitat doncs, una activitat molt més segura i molt més doncs agradable de veure, perquè quan els castells són grans doncs sempre agraden més.
Uh-huh. Doncs Albert Torres, president de les Colles Castelleres de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per apropar-nos a aquest patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. Enhorabona també per aquests 15 anys, que sembla que facin molts més, no?, perquè tots ho tenim com les colles castelleres molt interioritzades, no?, però realment doncs, fa 15 anys, ni més ni menys, que les tenim aquí i que podem gaudir de totes elles. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i fins la propera.
Gràcies, i d'aquí una estona atenció perquè encararem la recta final del programa parlant amb la Marta González Peláez sobre la credibilitat. Ara la tindrem aquí per telèfon amb nosaltres.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran Feria de Oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem sobre la credibilitat. Si parlem de la credibilitat, molts, no, sobretot els que ens dediquem en aquest sector, ens ven al cap la credibilitat d'un periodista, no, de la credibilitat de les notícies. I en aquest cas, no sé si ho vol enfocar d'aquesta manera, Marta González Peláez, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc.
Clar, no sé si vols enfocar la credibilitat des d'aquest àmbit, pues, o des d'algun altre. Explica'ns una mica, bueno, com ho penses.
El món periodístic és el primer, evidentment, eh? Estic d'acord amb tu. La credibilitat que tu tens és perquè tu te l'has guanyat. Te l'has guanyat perquè tot el que has fet, el que has dit, el que has preparat per als oients, sempre ha estat... ha estat veritat i a més s'ha pogut comprovar. Llavors això et dona credibilitat, i la credibilitat és molt important als mitjans de comunicació, eh? Perquè ja veus les fake news, ja no parlem, i la quantitat de mentides que hi ha a les xarxes socials, no?
Sí,
per
sí.
Això, quan hi ha un mitjà o uns periodistes que són veraços i rigorosos, doncs aquests es mereixen la credibilitat de la gent, i la gent els hi dona, perquè clar, això és una cosa que es guanya a base de feina i a base de treballar molt i de demostrar que tu ets, doncs, molt, molt veraç i molt de confiar, no? Molt confiable. Clar.
Gràcies, Marta. No?
Sí, clar que sí, Marta. La gent, les mentides, la no veritat o les mentides tenen, com diu el dit, les pates molt curtes, no?
Doncs sí, i tant. I explica'ns, perquè veig aquí que parles també de la credibilitat, però des de tres punts de vista una mica diferents, no? De l'emoció i també de la lògica, oi?
Sí, això són les tres pilars que Aristòtil va basar la credibilitat, no? Aristòtil era un filòsof grec que, a més, era molt curiós perquè ell donava les classes amb els seus pupilos, amb els seus les persones que estaven als seus alumnes, al jardí, donava voltes. Per això se li diu el peripapètic, perquè és una forma de donar voltes al voltant d'un jardí i d'explicar les classes, no? I ell deia que la credibilitat de la font ethos, de la font pathos i de la font logos, no? Llavors era, pues la ethos és la credibilitat que dona l'autoritat, és a dir, tu quan fas un treball de periodisme d'investigació, un altre cada dia, seguidament fas la teva feina, doncs arriba un moment que tu tens una autoritat vers els altres, perquè tens l'autoritat que t'has guanyat aquesta credibilitat, i tu, a més, això et serveix per què? Per persuadir l'audiència, no? Perquè al final l'audiència, la persuasió amb el sentit de que la gent et cregui i que la gent et segueixi, no? Com si fossis una mica la tasca del líder, eh? Després està la part del pathos, que és l'emoció, que és per connectar amb els sentiments de l'audiència, de les persones que t'estan escoltant, de les persones que et segueixen, de les persones que et llegeixen, i que és fàcil quan, a més de, si ja tens l'autoritat perquè ets una persona que t'has guanyat l'autoritat dintre d'aquest sector, i a més et despertes l'emoció, doncs tornes a persuadir a l'audiència. I després la tercera part és la lògica, eh? Són els arguments lògics que estan basats en dades. En el que tu, doncs, quan dones una notícia o fas un reportatge de qualsevol tema, doncs et bases en uns arguments que tu elabores en base a una lògica i a unes dades. I aquestes dades normalment han de ser veraces, no? Perquè si no són de veritat, doncs la gent és quan comença a sospitar i comença a descreure que tu dius les coses bé. Però com que tu fas molt bé, doncs segur que tu... això acaba de convèncer a l'audiència que tu ets una persona creïble.
T'anava a dir, Marta.
Home, en aquest món que hi ha tanta mentida, Mar, és molt complicat ser veraç, eh?
Sí,
i tenir credibilitat, perquè tothom dubta, eh?
Sí.
La gent, el primer que fa és dubtar. Vols dir? Perquè, clar, això és veritat, eh? Aquesta expressió és horrible. Escolta'm, si t'ho estic dient, és perquè és veritat, no?
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Aquest passa molta...
T'anava a preguntar...
Sí, digues, perdona.
Ja per acabar, com és d'important la credibilitat en una persona?
Home, és molt important perquè és un dels valors ètics. Si tu ets creïble, ets una persona ètica. I l'ètica és un valor fantàstic, no solament per la teva professió com a periodista i com a periodista radiofònica, sinó també per la vida, eh? Perquè si tu no pots discernir i dir ara sóc ètica i ara no ho sóc. No, una persona ètica és ètica sempre. Uh-huh. I si tu ets ètica personalment, aquest valor el portaràs sempre. Això és com els accessoris dels cotxes de sèrie, no? Que dius, jo vaig a la sèrie. Després ja li vaig posant coses, perquè ja vaig aprenent, tinc l'experiència, perquè l'experiència és important, fa crear credibilitat. Tinc la reputació, perquè al final la credibilitat acaba en reputació. La reputació és molt important, costa molt d'obtenir-la i de seguida es pot anar a nòrdies, perquè pots fer una cosa que la gent...
Es perd ràpid, seguida, això. És com la confiança, no? La mínima que fas alguna cosa es perd per complet.
Exactament. Llavors això és important tenir-ho en compte i tenim que ser també, és veritat, transparents i la comunicació ha de ser oberta i això és important perquè tu no tens res que amagar.
Exacte.
Si tu tens alguna cosa que amagar, no ho dius. No diràs, explico fins aquí, com allò del concurs aquell, que no me'n recordo com era, que fins aquí puc llegir. No. Tu, si fas un reportatge o fas una notícia, fas la notícia sencera. Si hi ha alguna cosa que tu no pots dir, ja te la guardes. Ja no dius, això no ho dic perquè això crea sospita.
Sí.
I llavors això és molt dolent per tu. Perquè
doncs, Marta...
aquesta es guarda coses i no ens ho explica tot.
Doncs, Marta, hem après moltíssim avui. Tu també... tens una gran credibilitat, per això et tenim aquí sempre per parlar amb nosaltres. Nosaltres deixem aquí el programa d'avui, demà continuem, com sempre ja ho sabeu. Ara donem pas a Mediodia Cope, et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. No oblideu que tenim també l'informatiu d'aquí una estona i després els esports, com ens avançava també el nostre company José Luis Gil. Que tingueu un molt bon dimecres. Demà, dijous, estem a les portes ja de Nadal. No us oblideu tampoc d'això. En parlarem de molt més aquí demà a Herrera i a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Que tingueu un molt bon dia.